les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Avui, 5 minuts, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquesta segona hora de programa amb Bernat Nadal al control tècnic. També ens acompanya Cate Jaume, Miquel Rosselló i Anas Barnissú a la realització, al control de realització, i també Yolanda Ruiz a la producció. I si vos sembla, fem un cop d'ull al temps per a començar aquesta segona hora. Ja sabeu que la borrasca Regina està sent la responsable de la pols en suspensió que tenim damunt les illes. Per avui podríem dir que tenim nivells alts de pols en suspensió i per demà, Xisco, bon dia, ja t'enyorava. Arriben pluges de fang.
Així és, Joana, bon dia, oients i telespectadors. I a més, podrien ser pluges bastant fortes a la zona de Pitiusa, zona hi haurà qualque tempesta. Per tant, a partir de dijous i durant la setmana que ve, s'espera un canvi de tendència a l'arribada de fronts i de possibles borrasques que podrien afectar les Illes Balears, deixant una situació molt més moguda. Tot fa pensar que podríem tenir un març més inestable i dinàmic que aquest final de febrer, amb precipitacions que, si se confirmen, podrien ser molt beneficioses per les reserves d'aigua.
Idò, no sé si tenim ocasió de poder connectar amb alguna de les nostres càmeres, de les nostres beauties, d'aquelles que mos mostren una miqueta com mos aixecam cada matí, una volteta per les illes per veure com mos aixecam, en aquest cas el Toro, a Mallorca, en aquest cas a la zona de Calvià, que podem veure un dia bastant gris, i no és que siga boira, Xisco, això que sabeu, és aquesta pols en suspensió amb nivells alts que tenim per avui per mort d'aquesta borrasca Regina que mos ha estirat i duit cap aquí tota aquesta pols en suspensió des del nord d'Àfrica, i connectat també amb una altra d'aquestes càmeres, d'aquestes beauties, en aquest cas anam fins a Sa Mesquida, a Menorca, on poden veure com sa càmera, Xisco, se mou a les totes, eh? Aquí bufes vent amb una mica de força, podríem dir.
No només no tant per sa càmera, sinó també perquè si miram la mà, veiem que va remoguda, i aquestes onades ja marquen que en aquest indret a Menorca es vent bufa de valent, i aquest tremolor de sa càmera també així ho testimonia.
I d'això és la borrasca Regina, una altra borrasca, crec que ja és la número 17 des de que va començar la temporada. Ens sentirem a parlar de la Regina. Demà arriba a Pitiusa, és bastanta de pluja, com explicava en Xisco, i sembla que aquest mes de març serà bastant més plujós, més humit, que el que hem tingut el mes de febrer. Però hem de seguir amb més coses, de contar-vos coses que són d'interès, perquè, atenció, està Ossa Fredí, solter o soltera, surt més car. Què vos pareix? Idò, sí, segons un estudi, viure tot sol pot ser fins a un 86% més car que viure en parella. Atenció a la dada. Una persona fredina necessita ingressar uns 60.000 euros anuals per mantenir el mateix nivell de vida que una persona que viu en parella, que en aquest cas necessita, Xisco, de mitjana, 32.000 euros.
Lloguer o hipoteca, llum, internet, plataformes, moltes despeses que no es dupliquen quan es comparteixen, i això fa que l'amor, o com a mínim la convivència, surti a compte. Fins i tot, més d'un terç dels espanyols reconeixen que continuen o cerquen, continuen en parella o en cerquen per motius econòmics. És realment tancar, s'afredir, ens emparellam per amor o per poder arribar a final de mes? Preguntes avui dures. No, preguntes dures, les que comentarem avui amb el nostre convidat.
That is the question, sí, per analitzar aquesta maledicció econòmica del Fredí a la Fredina, avui ens acompanya en Paco Ramis, el seu fiscal i també economista, que segur que mos farà cinc cèntims de com viu ell, o de com veu ell, no?, aquesta situació. Paco, com estàs? Bon dia.
Bueno, bon dia, sí. Jo he de dir d'entrada que visc tot sol.
Vius tot sol.
Fredí,
bueno, hem de fer llesques primes, però també aquesta llibertat té un cost.
Clar, no, tot té la seva part bona, no? Clar, ningú te fas comptes, però també sí. Has de fer cap un poc més viu,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però és molt cert el que deia en Xisco, que no és el mateix per compartir aquestes espeses de la llar que assumir-les un tot sol. Jo, a vegades, ara tinc una amiga que s'ha separat fa poc. Diu, saps el que més not? Jo dic, ara me dirà que enyora la seva parella. Diu, no, és que ho tenc que pagar tot, que tenc que treure el fent, que ho tenc que fer tot jo.
Clar.
Perquè no estan sols les despeses de la llar, sinó les càrregues de treball que te lleven aquesta petita part de llibertat. Però bé, això és una opció que té cadascú és cadascual, i el cert és que les quantitats que has donat d'aquest informe són 60.000 euros anuals, són 5.000 euros cada mes, però has de tenir en compte que si cobres això ja de IRPF, te'n vas un voltant d'un 30%.
Sí,
ja
jo crec que se refereix a bruts, crec jo.
Bueno, bruts, aquest estudi de bruts. Bueno, 3.500 encara n'hi ha, però si després has de pagar una hipoteca, no sé què, no sé quan, tornes a fer-se...
Se'n van aviat.
No, i sobretot parlàvem de despeses que sí que se poden compartir, com per exemple llum, aigua, hipoteca, tot això, evidentment, millor entre dos que no entre un, però després hi ha coses que sí que s'afadrir. T'ajuda a estalviar, per exemple, si no vols posar tant la calefacció perquè no hi ha tan fredolic, pots optar per no posar-la. O, per exemple, has de comprar manco menjar, però tot i així, safradir és un luxe, no compensa, Paco. És a dir, aquesta llibertat, tu dius, té un preu, però més enllà d'un preu, el preu de la solitud desitjada, també té aquest preu econòmic, que no sé si és realista això de que una parella s'estalvia junt la meitat, perquè a mi 60.000 versus 32.000 me sona com a teada massa redona.
Sí, massa redona. Ah, això són estudis que fan, però no estan molt... És a dir, no tenen una base molt fonamental, és a dir, fan un número de lo que podria ser. Però, no sé, també altres opcions, és a dir, perquè també hem de dir, s'ofredir, per exemple, el meu fill està a fredir i comparteix pis amb un amic, o sigui, són amics i el lloc ho paguen a mitges i tal. Després, a l'hora del menjar, veure que cadascú se compra el seu. Si estàs en parell, inclús podries estalviar en el menjar, perquè a vegades per un tot sol, comprant de més o comprant coses innecessàries...
La vida, Paco, està dissenyada per famílies. Tu vas a un súper, 3x2, llavors, els pato iogurts són de 6 o de 8, que arriba un moment que o una de dues, o te planteges menjar-te tot iogurts cada dia, o t'acaben caducant dins la gelera. La mida d'allò que seria la mantega, el formatge crema, etc. La mida petita, si no vas a un súper molt especialitzat, de cada vegada costa més trobar-la, perquè allò que te venen et la barqueta grossa, perquè te compris la catsa on hi hagi més en volum.
El que te deia, que estan tudant menjar perquè està, com tu dius, està fet la mida per una família. I quan és un tot sol, doncs, pentura, si són dos, pots estalviar una miqueta més en el menjar, perquè això que tu te sobra o aquesta oferta que no la pots aprofitar, doncs aleshores sí la podries aprofitar. I més ara, així com estan les coses, que la senada de la compra se dispararà. Tornarem a... Bueno, Déu no ho vulgui, però jo crec que sí, que tornarem a tenir una època bastant dolenta en aquest sentit.
Hauríem de fer associacions de mits, per exemple.
Sí, per comprar plegats.
Per aprofitar dels 3x2. És a dir, si sou 3 persones, haurien de crear com un... Com
una cooperativa, sí.
Com un Tinder no concupiscent. És a dir, un Tinder per estalviar. I anar junts en el súper, en els 3x2, a comprar 3 de mantega, 3 de formatge crema, 3 de llet, perquè m'ho surti a compte, la carn, anant repartint, les pitreres, allò que serien les cuixes de pollastre, anant fent com una mica de partió, i aquí sí que estalviaríem. Hem de començar... a ser creatius, sí, per mirar d'estalviar una micona.
Pues és una excel·lent idea, totes aquestes associacions de fredinangos que hi ha, que, bueno, l'altre hi vaig anar a una festa d'un... I me van dir que eren 800, o sigui, si són 800 que mos posen d'acord, inclús mos posen un mostrador i tot se pot organitzar, és cert, ara mos en rim, però tindrem que arribar a coses d'aquestes. I el pitjor que tu dius, que està dissenyada tot per famílies, sobretot són seriars, servivendes. Tu te'n vas al Japó, i el Japó ja té una altra mentalitat. Allà són vivendes de 40 i 50 metres perquè hi ha molt de fredit dins el Japó. No, això de tenir pisos de 110 i 120 metres és impensable, no en construeixen. No en construeixen, i aquí seguim amb la mania de tenir 120, 130, 140... Per unes persona tota sola. Ho dic perquè la llar se m'on endú el 80% del cost de lo que podem estalviar.
Els pisos petits que construeixen tampoc surten molt a compte perquè tenen preu de que anar-hi jove.
Exacte.
És a dir, no és que perquè tenguis manco mentre te surti molt més barat a sa casa, senzillament és que o perquè està una millor zona o per qualsevol història surt més o manco pel mateix preu. Ara que parlàvem d'habitatge, el gran problema per sa gent fadrina és l'habitatge, que hi ha molta de gent que se separa i està obligada a seguir convivint, per exemple, perquè sa casa, tu deies, és 80 i és 90% d'allò que cobram.
Sí, el gran problema és aquest, i no tan sols aquest, és de sa maternitat. Per què han disminuït sa maternitat aquí a Espanya? Pues senzillament perquè no se poden emancipar fins als 40 i pico d'anys, i als 40 i pico d'anys ja qui vol tenir un fill, s'estima més tenir un canet, i això ha afectat molt, perquè es no pot independitzar-se amb edat de tenir fills, pues fa que davalli la maternitat. És vera que també hi ha mancança d'ajuts i tal, que cada vegada n'hi ha un poc més, per lo menos, el que se refereix a ser baixes, però econòmicament no n'hi ha, i aquí tenim un problema, perquè ja sabem que com està la població espanyola, tenim la piràmide invertida, que hi ha molt pocs cotitzants i molts que estan cobrant la jubilació. L'única manera que tenim avui de poder salvar l'economia són en els immigrants, aquests que ara, darrerament, perquè estan tan mal vist, els hi volen posar tant. Són els que ens estan salvant, són els que ens estan aquestes senyores com els cuiden les nostres mares i tal. Per tant, tot això ha influït d'aquesta manera l'habitatge, mira, tu, és danys col·lateral que està creant.
Mira, jo aprofito per demanar-te, no? Perquè més enllà de l'habitatge, que és un gran problema, més enllà també de la cistella de la compra, no sé si també hi ha diferències fiscals importants entre declarar com una persona sola, fredina, sí, o fer-ho en parella o fins i tot casada, no? Que també crec que és diferent si ho fas d'una manera o de l'altra. Sí, el sistema penalitza o beneficia en els fredins, en aquest cas?
Sí, bona pregunta. A més, ara no me n'adonen compte, ja tindrem la campanya de renda damunt. És a dir, es fa una renta conjunta penalitza en principi si fan feina els dos membres, o tots els membres de l'unitat familiar, però en aquest cas parlant de la parella, del matrimoni. Per què? Perquè l'escala de renta és progressiva, que vol dir que quan més guanyes, més pagues. Clar, si tu sumes el teu sou i sumes, no és el mateix pagar per 30.000 euros que per 60.000. És vera que hi ha unes deduccions per cada membre, però no corregeix això. Per tant, quan fan feina dues persones i tenen un sou un voltant de 30.000 euros anuals, pues aleshores l'han de fer individual, perquè no és el mateix pagar per 30.000 que per 60.000. Encara que ens puguem aplicar dues deduccions i tal, perquè les deduccions també, segons quines, se poden dividir. Per tant, penalitza, es pot fer la declaració conjunta. Quan beneficia? Aleshores, quan només fa feina un d'ells. Perquè en vez de declarar 60.000, tu dedueixes 30.000 i a l'hora d'aplicar el mínim vital exempt o que se diuen, n'apliques dos.
Per tant, aquí en els fredins sí que els beneficia, entre cometes, el fet d'estar tots sols en aquest cas.
És que els fredins no poden fer la renta conjunta encara
no,
que
estiguin... No, ja, però per això...
Perquè has d'estar casat per fer la renta conjunta. Parells estables, que se diu a Balears, encara com qualcuna són molt inestables, però bueno, les parells estables no tenen la possibilitat de gaudir de igual que un matrimoni. No poden fer la renta conjunta si els convingués.
Clar, tampoc suma molt sa fadrí. Ho dic perquè ara que la Marató demanava compensa sobre la festa de declaració sa fadrí, a mi sa fadrí mai m'ha compensat a l'hora de declarar res mai. Jo he pensat en casar-me, a més, si sumant dos poquets, mos donava una mica més de retorn.
Hombre, lo que sí està bé, però avui per avui, perquè pentura d'aquí uns anys això no és així, és el tema d'herències i de donacions entre cònjuges. A Balears tenim que pràcticament és gratuït, és grup 1, que vol dir de pares a fills i cònjuges. Si tu tens una parella, cases i tu dius jo vull que hi gaudesqui quan jo mori de la meva propietat, aleshores no pagues res i se pot fer. Dic, no sé quan durarà això, perquè és un règim especial que tenim a Balears, i s'està parlant d'unificar els impostos de successió, perquè això són uns imposts que estan transmesos a les comunitats autònomes, això regula l'agència tributària de les Illes Balears, la TIP, i no l'agència estatal. Pues aquí tenim bueno, aquest petit paradís fiscal que poden tenir en vida unes donacions entre cònjuges sense cap tipus de problema. Però no sabem quin temps durarà, perquè hi ha altres comunitats que ja diuen que és un agravi comparatiu per ell, perquè, per exemple, Andalusia, Astúries, això no existeix. Uh-huh. El dia que s'acabi això, pues, aleshores no tindrà cap avantatge escasar-se. Però aquí, amb aquest tema, sí que és un avantatge.
A mi això dels greuges comparatius entre comunitats me fa gràcia, perquè sempre que es greuge comparatiu és a favor d'altri, ningú protesta.
Ningú.
Ara, sempre que per una vegada Balears és pioner en qualque cosa i sí, mos va bé, ja mos van de protestar.
Ja mos van a la cosa.
No ens atarequem maló, perquè...
Però
fa ràbia.
I que te costa venir aquí i dir, hombre, 45 euros per Saragossa. Diu, què dius? Diu, hombre, tenim un descompte que és de sal. Quina sort. Diu, sí, però vosaltres teniu sabe, també l'he pagat jo.
No sempre compensa tant el descompte de residenta, no, també van de dir, però bé.
Que per cert, som en conversa amb en Paco Ramis, economista, avui parlant del preu de sa fadrí, i com que ell ha sortit de l'armari amb aquest sentit, ha dit que era un home fadrí, que vivia tot sol.
Bueno, s'ha quedat dues vegades.
Però ara estàs fadrí. Volia demanar-te si tens qualque truc d'economista perquè t'arreti sa fadrí. No sé si tu podries fer un decàleg d'allò que fan Paco Ramis per arribar a final de mes, encara que sigui llesques primes, com comentaves, però si tu tens qualque truc infal·lible que t'ajudi a estalviar, per si ara fadrins i fadrines d'aquest arxipèlag són pendents de sa ràdio o de sa tele, puguin agafar qualque idea.
Bueno, truc no en tenim molts, que són els mateixos que puguin tenir una parella. És a dir, hi ha molts sistemes que al final no funcionen. No un diu s'estalvi d'un euro el segon dia, dos... Bueno, vas estalviant, però després arriba un moment que has de marxar els dobles. Jo crec que la manera d'estalviar avui per avui, durant dos o tres mesos, controla les teves despeses i mires les que realment no és que siguin inútils, però que no te donen una necessitat o una satisfacció, de manera que tu els puguis suprimir.
Fer una llista,
és a dir, una petita comptabilitat, agafar una plegueta i dir vinga, i després es cap...
Segur que n'hi ha
mes,
molts.
Un mes no s'hi diguin vindicatiu, però en un trimestre dius ostres, això. Si aconsegueixes eliminar això, segurament es cap de l'any podràs haver estalviat a lo millor 2 o 3.000 euros.
No sé si són exactament aquelles despeses formiga.
Sí,
que són un poc...
Sí, les formigues.
Que poden prescindir.
Que sempre quan deim això deim el cafè, però hi ha gent que li dona satisfacció fer un cafè.
Sí.
Han de llevar el que no te dona satisfacció.
És vera que no m'ho de privar de tot, però sí que és vera que n'hi ha moltes de despeses que són innecessàries, que les tenim perquè volem.
Sí, sí.
Jo què sé, ajuda'm. Estar subscrit a una plataforma... Al final, vulguis o no,
el gimnàs,
això pot prescindir.
El gimnàs que no hi anem.
La Joana Maria Maroto. Sí, qui diu una plataforma diu un parell.
Exacte.
Però això també es ve, com dirien els economistes, es ve posicional. T'agrada que això sigui teu perquè no és d'un altre. El fet de que tu vas a mirar una sèrie i justament la sèrie que te fa ganes veure és d'una altra plataforma, dius, quina vida més miserable si no puc tenir el manco dues plataformes per poder triar. Lo del gimnàs és cert. Jo m'he borrat, tenia aquesta despesa formiga perquè, com que som esportista d'elit, ara ja entrena que nostra. Anava a dos gimnasos, com molt bé saps. Em vaig deixar un, perquè en el segon no hi anava perquè no tenia temps. I sembla un doll, però és un estalvi. Uh-huh. És a dir, això de fer una llista, troc que és una bona recomanació. Apuntar-ho un trimestre, has dit, no, Paco?
Un trimestre.
Perquè un mes no seria prou representatiu. I d'aquí 3 mesos, calculam... i veiem exactament on han anat a parar els
euros. Sí, perquè tampoc se tracta de privar molts de tot, perquè també hem de disfrutar un poquet de viure, perquè és que si no, ja sabem que el darrer traje no duu butxaca, és estalviar per després no disfrutar-ho, dos vegades estan per això. Però a vegades, el veure que s'han 3 mesos, te'n pot donar compte des dos vegades que pentura, després els pot destinar a un viatge o una cosa que te dona més satisfacció i dius, no puc, però si t'empenyes, sí, sempre podràs.
És a dir, lleure amb una mica de capat.
Sí.
Ja ho has apuntat, Maroto.
Sí, no, jo tinc clar que hi ha moltes...
Tu que ets molt deslleure.
No, però jo sé que tots en el final tenim... Mam, no pots prescindir de menjar, no pots prescindir de pagar el lloguer o la hipoteca, no pots prescindir de ser desperat si tens fills, per exemple, de comprar-los roba. Però que sí que podríem prescindir i no privar-nos de tot de certes coses que sí que saben tots que tenim. No? Ja sigui gimnà, ja siguin les plataformes, ja siguin subscripcions, qualque caprici que a vegades mos donam.
Sí, qualque capritxo n'hi ha. Però és a basar-se en això. Per exemple, jo ara tenc un grup d'amics que m'ho veiem cada dimarts i es feien dinars i sopars i dic, escolta, no pot ser que anem a un restaurant i mos gastem 60 euros. Mos posam un top, eh? I disfrutant lo mateix, perquè el que
disfruten...
Xerriets, companyeta. I disfruten més amb un fric mallorquí que se te'n vas a un puto ru de foie i te costa el doble. Per tant, és ja posar-te aquesta idea de no tiràs dobles.
No tiràs
dobles. Paco Ramis, for president. Posa'm un topall en els sopars.
Exacte.
Jo per te diré, màxim 20 euros.
I no aniràs enlloc, crec que, però bé, sí que per ventura poden reduir. Jo te vull demanar, creus que deies que hi ha molt de fredins, no? I fins i tot fas la comparativa amb el Japó, que també n'hi ha moltíssim, però sí. És vera que ara hi ha molta de gent que es fredina voluntàriament o involuntàriament, perquè molta de gent és que directament no se pot independitzar i ha de seguir visquent amb els seus pares. Creus que veurem en el futur polítiques públiques pensades específicament per persones que viuen totes soles, que són fredines, pel que siga?
Bueno, això és difícil.
Ja n'hem vistes algunes, per exemple, en favor de la maternitat, de famílies monoparentals o monomarentals, no? Dones que decideixen ser mares totes soles. Aquí sí. Ja comença a haver-hi alguna política per ajudar-les a poder. Per exemple, en lloc de tenir 4 setmanes de quatre mesos de maternitat, en tenen, si no vaig malament...
En tenen més, crec que ara són 6, i inclús si ve bessonada, perquè ja saps que en aquest cas... hi ha bastantes possibilitats de tenir bessons, se'ls duplica aquesta maternitat. Uh-huh. Ajudes públiques, pues, la veritat, no, jo no hi confiaria molt, no hi confiaria molt. Jo hi confiaria més en... Perquè és que... Bueno, el pressupost de l'Estat són esquiars, és a dir, si tu te vol tapar per aquí, deixaràs els peus descoberts, o sigui, no hi ha dubtes per tant. Jo crec que el que sí és... Se poden tenir idees, per exemple... La gent major que queda tota sola, que vulgui compartir la seva llar amb una persona, que tingui, li faci companyia, el trati bé i tal, que després li pugui deixar aquesta vivenda, aquí l'Estat pot abaratir moltes impostos, perquè avui en dia, després... un que va heredar d'una persona que no té un grau familiar de primer o segon grup, que diuen, és que molts renuncien perquè és que no poden pagar. I això queda a benefici de l'inventari, això queda l'Estat. Jo crec que aquí sí poden dir, escolta, si tu estàs ajudant o compartint pis amb una persona major i tal, jo, Estat, te faig un tipus de contracte que te permeti heredar d'aquesta persona i tal i qual. Idees d'aquestes n'hi pot haver. Ara, ajudes de tenir un estar... Bueno, a la maternitat, el que te puguin donar són baixes, que al final el que fa és que els apaga ets empresari. Cert que després recupera una part en les cotitzacions de la Seguretat Social. Però ajudes directes n'hi ha només a les famílies nombroses.
Bé, tot són idees, eh? I al final, més que ajudes, potser sí que s'hauria de fer més feina per conciliació, que ja hem dit moltes vegades que és com un terme que és una utopia de moment, perquè fins ara no s'ha pogut ni fer realitat.
Sí,
és molt complicat poder conciliar.
Està bastant bé el tema de la conciliació darrerament. Des de que va venir el Covid i me'l varen donar compte que se podria fer feina des de casa teva, pues, aleshores això ens ha obert una porta.
Ha facilitat. Sí, bé, tot són idees, hem apuntat un parell de consells d'en Paco Ramis, que en Xisco proposa que el facin president.
De qualque cosa.
Bueno, jo som el vicedegà del Col·legi d'Economia, se m'ha fet més que d'així.
Ja és qualque cosa. Sí. Idò, Paco, moltíssimes gràcies, que vagi bé. I segons que tens un viatge, que també gaudeixis molt d'aquest viatge.
Bueno, donen aigua també per Nevar.
No passa res.
Aquest cap de setmana serà...
Una riada sempre.
Bueno, aigua i terra.
Aigua i fang, exacte. No passeu el cotxe net.
El cotxe no l'hem de treure.
No, Yolanda, que el tenia cotxe ben net i ara, molt bé, aigua amb fang. No renteu el cotxe, perquè com explicàvem a primera hora, en Regina, aquesta borrasca mos du pols en suspensió i demà arriba també aigua i també una mica de fang. Fem una aturada i tot una... Seguim amb més continguts aquí al dia.
3 Ràdio és diversió. Obrir cada dia, acompanyar, liderar, cuidar, investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellldemallorca.es.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports 3 en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera U d'Eivissa. Tot a la ràdio pública. Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal com ho vull, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Les 10 i mitja en punt, seguim amb més coses, volem parlar-vos ara de parir a casa. Pot ser una nova moda, una tendència creixent, que per algun pot ser perillós, per altres la millor experiència, però també mos demanam, és una manera segura de donar a llum, Xisco?
Si cercam dades, Catalunya és la comunitat autònoma on més parts es fan voluntàriament a casa. Entre 300 i 400 dones cada any opten per donar a llum al seu domicili, tot i que aquesta opció no està inclosa a la cartera de serveis del sistema públic de salut i té un cost d'entre 3.000 i 4.000 euros. Segons dades de l'Associació de Llevadores del Part a Casa, els parts a la llar amb assistència professional poden reduir fins a un 40% les cesàries i un 50% entre els parts instrumentals. I també el 85% de les dones que opten per aquesta via aconsegueixen parir al domicili sense necessitat de trasllat hospitalari.
Ara bé, també hi ha debat que diferencia un part a casa amb una comare d'un part sense assistència. Quins riscos hi ha? És una qüestió de dret, de model sanitari o de confiança amb el sistema? Idò, per parlar-ne, de plegat, hem convidat avui a passar per aquest programa Ana Isabel García, que és la nostra comare de confiança. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, i vosaltres? Després del pont, aquí ja...
Estem al pont? Has pogut tenir un parell de dies de descans?
Hem estat per casa, hem firat un poc la dia de les Illes Balears, i com toca, i bueno, però no hem fet viatges, la veritat.
Beníssim. Bé, quan parlant de parir a casa o de part a casa, de què parlam exactament? Perquè, clar, antigament se paria a casa, ara és molt diferent això, que diferencia clarament una cosa d'una altra, d'un part amb assistència a casa teva a un part sense assistència a casa teva.
Sí, això ben poc arrel, no?, d'aquest moviment que hem sentit, sobretot a dones als Estats Units, no?, que decideixen parir sense assistència, i realment està clar que lo que nosaltres apostem és per un part assistit per comares. Això és important, no? El perfil de professional adequat per assistir un part a domicili és una comare. És veritat que hi ha altres models, hi ha altres opcions, no?, que trien les dones, i hi ha molta informació d'això a xarxes, molta desinformació, diria jo, però lo seu seria, per suposat, que hi hagi dues comares a un part a domicili. És lo adequat.
Però per què mos adaptant-ho la contrària a la ciència? Jo que te faci ja en esperir que a teva ho puc entendre, s'entorn el temps més controlat, és que a teva pot tenir aquest punt d'intimitat que pot ser un hospital se perd, però optar per parir sense que ningú t'assisteixi, com si fóssim a l'edat mitjana, jo és que no ho he acabat d'entendre.
Sí.
Què és allò que mou a qualcú a decidir no vull metges, vull fer-ho tota sola que nostra, amb el meu home o amb la mare o qui hi hagi per allà en aquell moment.
Sí, aquest moviment de Free vs. Society precisament sorgeix als Estats Units. Penseu que ja el model sanitari és totalment privat. Llavors, però crec que realment surt d'unes dones molt privilegiades, no? aquesta corrent. I és un poc el que tu dius, fer-se contrari, anar contra el sistema, ser un poc antisistema i queixar-se de tot el que se fa en el sistema sanitari. No? És a dir, sabem que existeix la violència obstètrica, no l'hem de negar, o sigui, existeix aquest concepte i hi ha puestos on més que uns altres, i hi ha dones que s'han rebel·lat contra això i troben que la millor opció per evitar la violència obstètrica és parir sense assistència. Llavors, no, tots les comares no podem estar més en desacord amb això, perquè estar un part assistit per una comare no té per què ser, evidentment, amb aquest tipus de violència, no? Llavors, lo segur seria parir a casa, sí, però amb una comare i complint una sèrie de criteris que ara em parlarà.
I com deia Joana, com es paria a casa? M'imagino que tots saben lo que és parir, però és com a les pel·lícules, duego que lenta, du moltes tabioles, necessit gases esterilitzades, com si totes les cases entenguessin. És un poc aquest rotllo? O això és cosa de les pel·lícules?
Sí, és un poc de pel·lícules, això de les tabueles calentes, però és veritat que sempre surt, jo sempre m'afitzo amb això, no? Quan representen un part a domicili o un part en qualsevol context una pel·lícula, les tabueles calentes sempre han de ser, no? I sempre ho representen malament.
I tu no
plees,
o no?
No. Jo només n'he assistit un i va ser accidental, o sigui, jo estic en el centre de salut, ara anècdota, ¿vale? Jo estic fent feina en el centre de salut de poble. I varen cridar a 61 una dona que estava a casa seva i que pareix que no li donava temps d'anar a l'hospital. I com que l'ambulància estava ocupada en aquell moment, varen mobilitzar l'equip del centre de salut. I en teoria jo no estava en aquell moment per assistir pas de domicili ni res, però el metge de capçalera va veure que jo estava a la consulta fora en aquell moment pacient i va dir: "Vine jo, que tenim un part." Van anar cap allà i la dona va parir allà sense, o sigui, vull dir, sense necessitat de cap tipus d'assistència més, però va ser guapo i no va necessitar tovalloles.
Mira, jo t'ho dic una cosa. Supos que per record que tenc jo del meu part, que no va ser massa tranquil, per dir-ho d'alguna manera. Jo,
m'ho puc imaginar.
Ni en comare ni sense comare m'atreviria a parir a casa meva. Uh-huh. Val? Perquè, no sé, me faria por que passés qualque cosa. És veritat que ara llegíem en pantalla que se parla de reducció d'intervencions, menys cesàries, menys epidurals,
sí,
menys episotomies. És perquè hi ha menys complicacions o perquè se respecta més el ritme biològic? Perquè, clar, jo penso tot això de manco i no me quadra massa amb l'experiència que jo vaig viure.
Ho entenc, no? I la teva por és molt loable. I realment, on tu has de parir és on tu t'has sentit segura. És a dir, aquí no hem de demonitzar res, no? O sigui, la dona ha de parir, llavors s'ha sentit segura i realment la llei li hauria d'emparar i de cobrir el que ella desitjàs, no? Sempre quan se complissin els criteris. I el que tu deies realment, per què a casa tenim aquesta disminució d'intervencions? Perquè realment se compleixen els temps fisiològics i donem el temps necessari perquè els processos s'adonguin de manera normal. Sí que és veritat que fer feina a casa no vol dir fer feina fora dels protocols, això ho vull deixar clar, no? És a dir, un part de domicili no té per què ser un part on mos votem totes les recomanacions científiques, no? Una bona comare que si estàs aquí pas a casa també se guia per la nostra guia del ministeri de part normal i hi ha uns temps amb els quals, si superam aquestes esperes, hauria d'haver un trasllat a l'hospital. A vegades mos passa, rebem dones a l'hospital que han intentat un part a domicili i que no ho han aconseguit perquè duen massa hores, la dona vol un analgèsic epidural o sorgeix qualque complicació que ha de requerir un trasllat, no? Per tant, parir a casa no vol dir parir de forma menys segura, sempre i quan se segueix un protocol que sempre qualsevol comare conscient ho farà.
Ara que parlaves d'això, un 14% de trasllats hospitalaris hi ha d'aquest tipus de parts, ara explicaves aquest tipus de complicacions, també tenen un factor molt clau aquest tipus de parts a casa i és el preu, el cost que tenen entre 3.000 i 4.000 euros, ara en parlàvem. Clar, fa que moltes dones no s'ho puguin permetre. Creus que això hauria d'estar inclòs en el sistema públic com passa a altres països, com poden ser Regne Unit, Holanda o el Canadà?
Totalment. De fet, el text de la Llei Balear de Salut que ara no recordo quin any és, però ja duim uns quants anys que tenim les competències transferides aquí a les Balears, xerra que en teoria haurien d'estar incloses en el sistema de salut públic els parts a domicili, cosa que mai s'ha donat. És a dir, això està escrit a la llei, però mai s'ha arribat a dur a la pràctica. Sí que haurien d'estar incloses per les dones que ho vulguin. Cada sistema ho té muntat d'una manera i hi ha puestos, per exemple, a Holanda, on si és un part de baix risc se donen els domicilis, és a dir, és com que no hi ha tanta opció de triar, sinó que és com a sí o sí, però jo crec que sí que s'hauria de donar a triar les dones, perquè, clar, no és gaire democràtic, no? És a dir, aquest preu que té no tothom se pot permetre, no? Llavors jo crec que hauria de ser una cosa que podrien triar les dones.
Clar, no, Joana Maroto deia que el seu part no va ser senzill. Aquesta opció de parir a casa la recomanes quan ja has tingut un fill, ja saps el que és, i així tu ja pots valorar una mica en dades pròpies.
Home, cap part és igual,
convé,
eh?
Si convé o no convé fer un part a casa. No, evidentment, cap part, com cada persona és diferent, sí. Però i se poden complicar quan tu te penses que va beníssim o s'en revés. Sí. Però convendria haver passat, com ara, recomanaries haver passat per aquesta experiència de vaparitjar a casa per després animar... Ja vaparit un hospital per animar-se a parir a casa?
Sí, jo t'entenc, Joana. Jo crec que jo tampoc... O sigui, xerra d'això, però jo tampoc m'imagino haver parit a casa. És a dir, jo agraeixo que haver estat a l'hospital i jo a l'hospital te'n sent com a ca meva, realment.
I que consti que jo entenc perfectament que sigui aquell mal o aquella experiència, sí. Que després acabes idealitzant
o relativitzes
sí. Perquè te dona allò que més estimes del món, però tot clar, mal. També pot ser parla d'aquesta experiència.
Pot ser parla, sí.
És que pot arribar a ser tan traumàtica com... Tampoc no.
Bé, jo sempre dic que...
Estàs fent allò que l'univers no vol que facis, que és explicar experiències negatives sobre la maternitat, perquè crec que moltes mares ho obliden. Perquè si no, sí.
Mira, el moment final, quan te diu, com ara, ginecòleg...
Para, no empujes.
No, que te diuen... Mos tornem a veure la pròxima, en el meu cas no ha hagut una pròxima, jo vaig pensar, qui vol tornar aquí? Clar, surts per la porta i ja t'has oblidat.
Que consti que
jo
vaig dir... Que no tornaria a tenir por mai més, després del primer. Però passen coses. En fi, sobre això que comentaves, no? Des primer o segon, la ciència realment mos diu que és més segur inclús un part d'un segon bebè o subsiguientes que d'un primer, no? Hi ha una petita reducció de les complicacions quan se tracta d'un fill que no és el primer. Ja ho sabem, les comares, els parts dels segons i tercers són més fàcils i ràpids, normalment, que del primer, no?
Sí, perquè també és cos de la dona, ja ha fet el canvi, clar. I llavors només és com adaptar-se.
Es costa memòria, és a dir, no sé que hagin passat 15 anys i el col·làgen hagi fet la seva feina i jo he tornat a puesto, normalment es costa memòria, com tu dius, i un part d'un segon o tercer fill molt més fàcil, clar.
Clar, hi ha dones que opten perquè part a casa precisament per allò que parlaven d'experiències prèvies negatives o per haver patit aquest sintagma que ara està tan de moda perquè ara se'n parla com és la violència obstètrica. Què ens diu això del model d'atenció hospitalària que tenim? Ho dic perquè també hi ha moltes dones que ho deien a na Joana que se queixen que els han fet una episiotomia, és a dir, que els han xapades sense que fos necessari, el tema de cesàries que potser tampoc eren necessàries, però per circumstàncies X s'ha votat per aquesta via. Clar, què diu de nosaltres com a sistema sanitari?
Clar, és que al final es part a domicili, es part a casa, ve un poc de la demanda de les dones, no? És a dir, no ve perquè les comares no me faci ganes convèncer ningú, sinó perquè al final és una demanda, no?, de la població, i moltes vegades ve d'aquí, no?, d'experiències negatives prèvies, de dones que per lo que sigui tenen por a l'hospital i no volen tropitzar-lo, no? I llavors aquest terme, com tu deies, de la violència estètrica, és una de les coses clau que ha influït en aquestes decisions, no? Aquí a Balears troc que són com molt privilegiats perquè els protocols que tenim als hospitals són bastant com te diria, la paraula respectuosa és com que no m'agrada, però m'enteneu, no? O sigui, és com que mos apropam una mica a totes les recomanacions que hi ha avui en dia, no? Estem al dia. Però hi ha puestos d'Espanya on això no succeeix, no? O sigui, hi ha puestos on hi ha hospitals que realment posen temps molt estrictes, les intervencions estan a l'ordre del dia, tenen un percentatge de cesàries molt exagerat, un percentatge d'episiotomies molt més elevat del que se recomana. Per tant, les dones que si s'informen i volen evitar aquestes intervencions, a vegades l'únic cotxe que els hi queda, si no tenen un hospital proper on se respectin més aquestes pràctiques, pot ser que la seva opció sigui es part a domicili, no? I és per això que és una de les coses que les dones trien.
Som a directora, la Joana Maroto m'ha assenyalat, has de fer la darrera pregunta. Jo, com que som un home totalment responsable, la faig. Si una dona ara mateix ens escolta o ens veu per la tele i això està plantejant, quina seria la primera passa que hauria de fer per informar-se bé i prendre, sobretot, una decisió conscient? Que no és que diguis, ai, he romantitzat el fet de sa mare i ara que he vist cins borrascosos, vull tornar en aquella època i parir una cabana. No, és a dir, per saber quins són els riscos i quins són els avantatges per prendre aquesta decisió conscient.
M'he de posar al dia amb aquesta sèrie, no l'he vist encara.
No, pel·lícula,
no l'he vista.
Robbie amb en Jacob Elordi.
N'he sentit a xerrar d'en Jacob Elordi, però no he vist la pel·lícula.
Però saps qui és ell, no?
Sí, he vist la foto. T'he dit una cosa, no és para tanto, tropa. Lo siento.
No pot ser mai.
Un minut de lo d'anar a publicitat, nana Isabel, la nostra comare, acaba de fer un boom en directe a IB3 Televisió i Ràdio.
Mira,
Jacob Elordi,
no
dos punts, no n'hi ha
tu.
Per tant.
No n'hi ha per tant. Quins roïssos que fas a la nostra comare, per favor.
Perdona-me, se me gusta no hi ha nada.
També és bueno. També és bueno.
Amb els parts també, que és el tema d'avui. Per tant, quina recomanació o quina advertència, més enllà d'en Jacob Elordi, feim a les dones que se plantegin sa mares i parir a casa.
Sobretot anticipar-se, no? És a dir, mos hem de cercar un equip que se dediqui a atendre pas a casa per informar-nos abans i que mos expliquin tot el procediment, no? Perquè han de tenir una sèrie d'espais repensats per això, material pensat per això, i sobretot el pressupost, no? Perquè, clar, no tots els equips que se dediquen a això cobren el mateix, i un poc per fer la preparació aposta per això, no? És a dir, hem de conèixer molt bé els mètodes no farmacològics de lleuger des dolor, totes les coses que podem fer a casa, totes les opcions que tenim disponibles, no? I també les dones que decideixen parir a casa al final també tenen clar i firmen una espècie de, com tot, no? Un consentiment informat on se'ls explica quines coses se podien resoldre a domicili i quines no, i quines condicions han de tenir, no? Per tant, jo el que recomano és anticipar-se i cercar un bon equip de parts a casa, que aquí a Balears en tenim uns quants. No vull nomenar-ne cap perquè no se m'enfadin els altres, perquè n'hi ha un parell, però bueno, això, que si cercar o Google és molt fàcil trobar equips de parts a casa aquí
per
a Mallorca.
Per tant, no esperen més en els 8 a més.
No, clar. És a dir,
posar-se una mica abans.
Sí. Informar-te, assessorar-te, guiar-te, no? Una miqueta orientació, sobretot, per saber allà on vas, no? Que te'n trobaràs.
Total.
Anna Isabel, moltíssimes gràcies una setmana més per acompanyar-nos i per explicar-nos també aquestes qüestions que desconeixem, eh? Que moltes vegades no sabem molt bé cap a on van.
Ara la porta, crec que t'està esperant el club de fans.
Socorro,
socorro. Perquè te volen dir una cosa.
Te volen dir una cosa. No, i aquí n'hi ha moltes de fans de l'Ordi. Oi, 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 redacció, però bé, moltes gràcies. Bona setmana. Fem una petita aturada i arriba Alba González amb Villes del Delicte.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos naranja Eroski saco de 3 kilos a 3,69 euros unidad. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Miquel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema.
També te podia dir Andulai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
recte final d'aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que han començat a les 9 seguint el president del govern de la seva compareixença, que ha començat a les 9 i 5 minuts, en què ha defensat aquest dimecres el no a la guerra i ha exigit una solució diplomàtica perquè ha assegurat no es pot respondre a una il·legalitat amb una altra. A més, ha advertit que és ingenu pensar que practicar seguidisme sec i servil és liderar. Han fet tertúlia, han parlat de les conseqüències que ja hi ha al voltant de tot plegat dels espanyols, que es troben també a l'Orient Mitjà, i de fet ahir a hora baixa arribaven a Espanya els primers espanyols que s'han vist immersos i bloquejats per aquest conflicte bèl·lic, i d'això en volem parlar avui amb la nostra companya Alba González. Bon dia, Alba, com estàs?
Bon dia, Joan. És que de fet quan hi ha una guerra són tantes les repercussions que sempre dins el món de la crònica negra o dels succeïts hem de parlar d'aquestes repercussions. Segons el recompte oficial, ara mateix hi hauria prop de 30.000 persones d'aquest país, d'Espanya, que es troben desplaçades. També hi ha gent de Balears que es troba en algun dels països afectats d'alguna manera per aquesta nova guerra que se suma a les que ja hi ha, que sempre seran massa, perquè no és l'únic conflicte bèl·lic que tenim obert. Ciutadans, com dèiem, espanyols, entre ells mallorquins, que es troben als Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudí, al Líban, a Xipre, que fins i tot ja tenen afectació també per la guerra, a més del propi Iran i de tots els països dels voltants. Aquest escenari preocupa i molt, sobretot a les persones que ha agafat allà. Imagineu-vos que sou de vacances o que residiu allà i vos agafa aquest conflicte. Què és el que faríeu? Estem els ciutadans, sabem com hauríem de reaccionar en aquesta situació. Té el govern, que això s'ha xerrat molt en aquest dia, l'obligació de dur-nos cap a cases? Ara ho resolem amb l'advocada Sara Gómez. Bon dia, Sara, com estàs?
Muy buenos días, un gusto estar con todos vosotros esta mañana.
Ens has de resoldre, ens has d'ajudar, Sara, perquè, clar, som molt de dubtes, duim 3 dies des de que va començar aquesta nova guerra fent aquest debat. Realment, si no estem ferits, però ens ha agafat, per exemple, en un viatge de vacances, el govern té alguna obligació de retornar-nos a un lloc segur?
A ver, vamos a sentar las bases. Es verdad que en el artículo 42, incluso en nuestra Constitución, se hace una especie de mandato para los ciudadanos españoles que viven fuera del territorio español, porque trabajan, por ejemplo, en otros Estados miembros o fuera de los Estados miembros de la Unión Europea, de velar por sus intereses. Y eso es un mandato genérico. Luego hay convenciones internacionales y demás que sí que obligan a los poderes públicos a velar por sus conciudadanos. ¿Qué sucede? Nos encontramos ahora en una situación de posible conflicto bélico. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy sencillo. Primero, tenemos que comunicar al consulado, a la embajada, dónde nos encontramos. Que estamos en el territorio, que sepan de dónde estamos localizados, dónde nos estamos alojando y facilitar los datos de contacto. Entonces, eso nos permitirá que si el conflicto va en escalada, si hay algún tipo de coordinación por parte del consulado o de la embajada española en ese país, nos puedan contactar y nos mantengan informados sobre los protocolos de actuación que se van a seguir.
Sara, i aquest mandat genèric que mos expliques, que és molt interessant, no? Que els ciutadans espanyols sapiguem que hi ha un mandat que ens protegeix en aquestes situacions, però ens diferencia si hem estat turistes que duim res, una setmaneta allà, o si hi vivim, com tu deies, per exemple, fent feina, la situació és diferent o tenim els mateixos drets?
Pues mira, es una súper buena pregunta, Alba, porque ciertamente sí que hay una diferencia en estos casos. Mira, concretamente, siendo turista, tienes una cierta preferencia, van a optar por priorizar en los turistas. ¿Por qué? No es por un tema de diferenciar entre ciudadanos españoles, es simplemente que se supone que en este tipo de casos los ciudadanos residentes tienen todavía pertenencias en el país y necesitan una salida posiblemente más organizada. Entonces, esa preferencia por los turistas se basa un poquito en estos criterios.
I ara parlàvem avui mateix, al dia, a primera hora, amb una persona que, per exemple, no ha pogut fer aquest contacte amb l'ambaixada o amb el consulat, s'ha trobat amb certs problemes i ha hagut de viatjar per una altra banda fent-se un vol que ha trobat per sort, perquè la veritat és que l'espai aeri és complicat. Jo després, potser se pot reclamar en base en això que mos expliques. Això se pot protestar de cara a l'ambaixada? Després se poden reclamar aquest dobbes?
Depende si se han abierto los protocolos o no. Uh-huh. Si esta persona se ha abierto protocolos, no ha seguido o todavía no están activos, esos gastos podrían no ser reembolsables. Es más, incluso, y esto es interesante poder comentarlo, en los casos en los cuales la propia embajada o el propio consulado es el que está coordinando esta acción para repatriar a los ciudadanos nacionales españoles, nos vamos a encontrar con que en ocasiones esos gastos que inicialmente adelanta el Estado español, en ocasiones se pide que sean restituidos con posterioridad, sino uh-huh. en su totalidad una parte de los mismos. En ocasiones también son cubiertos por los seguros de viaje de los pasajeros, ¿de acuerdo? Que se hacen cargo y en otras ocasiones, dependiendo de la situación, los cubre directamente pues, el fondo de contingencia o el Estado español en su totalidad.
Sara, que important, crec que has tenit tota aquesta informació i quina sort poder comptar amb una persona que ho explica d'una forma tan clara. Me'n vaig a un altre escenari, perquè ara de moment parlàvem de ciutadans que es trobaven bé, que no han patit lesions, però anem a imaginar que això es troba a un dels punts de bombardejos que resulten ferits o que fins i tot poden perdre la vida, que ja seria el cas més extrem. En aquest cas, allà on ha tingut l'atac, té qualque responsabilitat? Què feim si estem lesionats? Què feim si aquesta guerra ens ha provocat unes seqüeles directes?
Bueno, en estos casos no hay una repatriación directa. Aquí se tiene que valorar si hay lesiones, si la lesión nos permite viajar o no. Entonces, lo primero es estabilizar al paciente, intentar ofrecerle alguna alternativa en alguno de los hospitales. Si no puedes en el país por el conflicto bélico, intentar un país aliado próximo para curar esas lesiones que se pueden haber causado por el conflicto bélico y cuando ya está estabilizado, intentar repatriarlo al Estado español. Uh-huh. Cosa diferente es, en caso de que haya un fallecimiento, aquí sí que es cierto que la embajada y el consulado facilitan también la repatriación de los cuerpos, facilitan todo el tema de las gestiones posteriores de tramitación de documentación y certificados de defunción, y hay un asesoramiento y un acompañamiento por lo general también a las familias. Entonces, bueno, es verdad que hay una serie de protocolos que se van siguiendo y que pues, están bastante estandarizados.
Ara me deies, Sara, me parlaves, per exemple, d'aliats, o perquè, clar, són dos països que entren en guerra, però, clar, quan dos països entren en guerra, després n'hi ha els que donen suport a un i els que donen suport a altres. Hi ha el tema de les ambaixades, per exemple, les ambaixades d'Estats Units que estan en aquestes zones de guerra. Tinc entès que les zones d'ambaixada o els consulats és territori de l'altre país. És a dir, per exemple, si jo som a Abu Dhabi, però me'n vaig a l'ambaixada d'Estats Units, aquell tros de territori, imaginem que jo som a l'ambaixada d'Estats Units, si ataquen allà, estic en territori estadounidens?
Realmente es una creencia popular, pero legalmente no es del todo así. Uh-huh. Sigue siendo territorio del otro país. Pero, ciertamente, ese espacio tiene una serie de garantías que permiten que el otro país no pueda entrar en las embajadas y en los consulados porque son, en cierto modo, como inviolables, para entendernos, ¿no? Es como un conflicto directo o un ataque directo que al país de la embajada. Pero no es que sea considerado parte del territorio de un país extranjero en ese país de conflicte.
Jo crec que en això fem molt de mal les pel·lícules, que és on veiem els conflictes bèl·lics i pensam que només passa ficció, però desgraciadament el món passa, no? Hi ha sempre aquesta tot triu que cor i entre l'ambaixada com si ja estigués totalment sa i estalvi, però clar, la realitat ja veiem que no és així. Una de les coses importants que deies, que per exemple parlàvem d'aquest cas que s'ha xerrat avui de matí al dia, quan no hi ha aquesta possibilitat de contactar amb el consulat, amb l'ambaixada, quan ho intentam. Hi ha altres vies, perquè clar, no ha de ser fàcil, supos que no podem cridar per telèfon i manco en una situació així i dir, escolta, sóc espanyol i som aquí. Deu ser més complicat, no?, aquest contacte.
Pues realmente, Alba, sí que se puede llamar por teléfono. Uh-huh. Hay unos teléfonos, no sé si cuando los que oyentes en estos momentos de IB3 que están atentos a nuestro programa saben que cuando viajamos fuera nos aparece un mensaje automático que en ocasiones nos indica números de contacto de emergencia uh-huh. en caso de que estés en un país extranjero, sobre todo cuando ya no estás dentro de la Unión Europea especialmente. Esos son los números que se nos comunican por si precisamente hay cualquier escenario como el que están viviendo en este momento con Irán. ¿Vale? Cualquier español que ahora se encuentre allí tiene que haber recibido este mensaje y puede llamar al número de emergencia que aparece. Uh-huh. Si no, por internet también aparecen siempre la información de los números de emergencia de las embajadas y los consulados a los que se puede contactar. ¿Vale? Entonces, lo más rápido es una llamada telefónica. Uh-huh. Luego, en ocasiones también a través de la web se puede contactar y mandar la información Y si no, lo mejor, siempre y más recomendable, es poder acercarse directamente a la embajada o al consulado para facilitar los datos de contacto por si hubiera algún momento de escalada del conflicto, que ya nos tengan localizados, sepan dónde estamos y, por tanto, puedan comunicarse con nosotros. Y, por supuesto, estar pendientes en todo momento de pues, la evolución de las noticias en el país, por supuesto.
I la funció dels mitjans o de les xarxes socials, Sara, mos convé dir, publicar, d'alguna manera poder contactar amb la gent, imagineu-vos a les illes, no? Molta de gent ha expressat a les xarxes socials, som aquí, no us preocupeu, família, ho estic esperant, ho estic intentant. Això sempre serà positiu, no? Per el manco que sigui pública la nostra localització.
Claro, siempre es positivo. Es muy importante que sepan que estamos ahí. Por si hay cualquier comunicación o cualquier actuación que nos puedan tener en cuenta y presentes. Entonces, por supuesto, dar difusión a dónde nos encontramos, a la evolución que está habiendo en el país y sobre todo estar muy atentos, diríamos, a cualquier tipo de alerta que se vaya haciendo. Quiero decir, hay que tener en cuenta que el tratamiento que se hace de las personas que viajan cuando ya el conflicto se ha abierto y se ha recomendado no viajar al país, pues bueno, el tratamiento que pueden tener en cuanto, por ejemplo, al reembolso de esos gastos de repatriación, pues el Estado puede penalizar en cierto modo el que tú hayas decidido viajar sabiendo que hay una situación de conflicto abierta y poniendo en riesgo tu propia salud.
Que de fet això vos ho recomano que ho mireu, que hi ha països que estan marcats i que ja mos avisen, ara no és un bon moment per viatjar en qualsevol altre període que esperem que això acabi. Sara Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
És moltíssim, és importantíssim també saber on mos recomanen i on no mos recomanen viatjar. Alba, moltíssimes gràcies també per dur avui també aquest tema aquí al dia. 30.000 espanyols, recordem-ho, en aquesta zona o afectats per aquesta situació, entre d'ells 300 o 400 balears que estan en aquesta situació i que esperen que puguin tornar molt aviat. Gràcies, Alba, fem una petita aturada i tot una tornem aquí al dia, com sempre.